Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Benvinguts als Sants. Si hi ha una dieta que ha experimentat un increment substancial els últims anys, aquesta és la dieta vegetariana en totes les seves varietats. Ja sigui per sostenibilitat, per salut o per protecció dels animals, cada cop hi ha més persones que han fet el canvi o que es plantegen fer-lo, però que encara tenen dubtes. El programa d'avui és per aquests últims, pels que encara no teniu gaire clar si és una dieta sana, si serveix per a qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida, ja siguin criatures, embarassades o esportistes del rendiment, o d'on treure els nutrients, en especial proteïnes, calci o ferro. Abans de parlar amb la nostra convidada, us aclareixo alguns dubtes ràpids, sobretot aquest. Segons l'evidència científica disponible, una dieta vegetariana, fins i tot una dieta vegana, és sana per absolutament tothom si està ben planificada. I en aquest sentit no és gens diferent de la dieta omnívora tradicional. Però què vol dir ben planificada? Ho hem demanat a Lucía Martínez, que és dietista nutricionista, amiga del programa i experta en dieta vegetariana. Primer, des del seu blog Dime què comes i després amb llibres com Vegetarianos con más ciencia, Lucía Martínez s'ha convertit en una referent al país en dietes basades en vegetals. Avui ens explicarà com fer la transició a una dieta vegetariana. Lucía Martínez, ben tornada als Sants.
Hola, Dan, bona tarda.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, bé.
D'entrada, digue'm, què diu l'evidència científica sobre dieta vegetariana i vegana i salut?
Doncs, en general, i en els estudis que estan fets a població industrialitzada del primer món, o com li vulguis dir, donen uns bons marcadors de salut. I de fet, dona avantatges en algunes patologies i inclús en alguns estudis tenen avantatge en temes de mortalitat. Ara bé, hem de tenir en compte que una cosa són els estudis i una altra cosa és el dia a dia. Llavors, si una persona es fa vegana i es dedica a menjar patates fregides, beure Coca-Cola i no menjar mai verdura, no menjar llegums, no estirà més saludable. Sempre hem de fer una bona tria d'aliments. Però el que no hem de patir és que si tenim una alimentació vegana saludable, no estarem pitjor que si tenim una alimentació tradicional saludable. Potser inclús podem estar millor, però estarem almenys empatats.
Vale, vale, perfecte. Imagina't que sóc un pare que arriba a la teva consulta amb la meva filla adolescent al costat i dic, escolta, la meva filla es vol fer vegetariana, bueno, vegana, portem-ho fins al màxim. I jo vull respectar la seva decisió, però no en tinc ni idea de fer això. Vull dir, no sé, què li dono, amanides tot el dia? Per tant, vinc a consultar perquè em diguis una mica com ho haig de fer perquè la meva filla no tingui problemes en aquest sentit, no? Perquè jo m'he passat la vida fent el típic tall de segon, no? I ara no sé què haig de fer per canviar això, no? Per on començaries amb mi? Què em diries?
El primer de tot, els pares i les mares sempre és donar-li tranquil·litat, perquè moltes vegades tenen por de que si el nen o la nena no creixerà o tindrà carències o no estudiarà bé perquè no s'alimenta bé o no estirà molt cansat o cansada, val? I tot això no té per què passar. O sigui que d'entrada, tranquil·litzar. Llavors, és molt probable que el fet d'anar a una dietista nutricionista per consultar per aquest tema faci que la dieta de la filla i també la de la resta de la família, que moltes vegades arrossega, millori inclús millor del que estava abans, no? Perquè vulguis anar amb la dietista nutricionista, pues sempre aprendràs més coses, aprendràs potser a llegir etiquetes, a organitzar-te millor, que allò que surt per la tele pues no és tan sa com t'expliquen, val? O sigui que sempre serà una millora, un pas endavant. Llavors, el que hem de tenir en compte és no fer l'error típic que passa moltes vegades, que és que, bueno, trec la carn, trec el peix, trec els ous, què hi poso? Pues més arròs, més pasta i més pa. Val? Això seria un error típic. Clar, aquí què estem fent? estem substituint aliments proteics per d'altres que són sobretot rics en carbohidrats, en el qual podem fer que la dieta no tingui prou proteïna. Llavors, el que hem de fer és substituir els aliments proteics d'origen animal per aliments proteics d'origen vegetal. Aquí, qui entra? Pues entren les llegums, sobretot, de tot tipus, també la fruita seca, també les llavors i també aquells productes elaborats de llegum, com podrien ser el tofu, la soja texturitzada i elaborats de cereals, com podrien ser el seità, per exemple, que ara ja els trobem pràcticament, et diria, de marca blanca a la majoria de supermercats. Sí. Inclús coses ja una mica més exquisites, com podria ser el pollastre vegà, no sé com li vols dir, el tipus Eura o coses d'aquestes, que hi ha també pues, marques blanques com Aldi, pues, també tenen la seva pròpia versió i de tant en tant pues, també són una bona opció. Igual que en la dieta tradicional, de què hauríem de fugir dins d'aquesta categoria? Pues hauríem de fugir de tot el que són salxitxes, hamburgueses, nuggets, tot aquest tipus de coses que tampoc són recomanables amb la seva versió de carn, o els palitos de merluza, de lluç arrebossat, totes aquestes coses, però que tampoc les recomanem en versió animal. Si una mica canviem tots aquells ingredients, els ous, la carn, el peix, per aquests altres, pràcticament ja ho tindríem, sempre i quan la resta de l'alimentació sigui saludable. Clar, hi hagi verdures, fruites, cereals sobretot integrals, no hi hagi gaires dolços, etcètera, etcètera. I segurament aquests pares tindran molta preocupació pels làctics, perquè clar, el calci, els ossos i totes aquestes coses,
sí,
doncs tampoc han de patir. No? Si ho volen fer fàcil, en lloc de llet de soja enriquida en calci i iogurts, en lloc de iogurts naturals, que serien el consell a l'alimentació tradicional, iogurts de soja naturals, ja ho tindríem. Si volen beure un altre tipus de beguda vegetal o no beure'n cap, tampoc hi ha cap problema, podem obtenir el calci de la dieta, de les llegums, de la fruita seca, de les llavors, de la verdura de fulla verda, i també la dietista nutricionista li sabia explicar perfectament. Això i un suplement de B12 i ja podem tirar.
O sigui, que de nutrients, hem parlat ara de proteïna i de calci, no? Abans de tot, que sóc el pare que va perdut, quan llegum? Perquè jo li posava pues, un tall de pollastre, per exemple, i ja està, no? I em semblava que allò era correcte, no? No sé què és el correcte en termes de llegum o de tofu o de el que sigui, no?
Si no és un noi o una noia que tingui necessitats especials, com ara, per exemple, que sigui esportista o competeixi o que tingui alguna patologia, diguéssim, un noi o una noia sans amb una activitat física normal, una ració de llegums seria un plat de llegums. El típic plat que segurament feu a casa quan feu llenties o feu cigrons, doncs aquest plat de llegums. Si parlem de tofu, per exemple, li pots donar la mateixa quantitat que li donaves de carn o més o menys una quantitat com el palmell de la mà, sense els dits. Doncs si és una nena de 7 anys el tindrà més petit i si és una nena de 16 el tindrà més gros. No?
Vale.
Doncs més o menys aquesta pot ser una bona mida. Per tots aquests productes de soja texturitzada, uns 30 grams...
En sec.
Sí, ja. Vale. Ja en té.
Vale. Clar, estic veient, per exemple, que continuo... Seré tota l'estona el pare que va perdut, eh? Perquè si no...
Sí.
Però és que m'estàs dient tota l'estona llegums. Quin rotllo, no? Llegums per dinar, per sopar... Per dinar, per sopar, encara que sigui de diferents maneres, no?
A veure, si la decisió de la nena és aquesta, suposem que estem parlant d'una nena ja, pues, o un nen una mica gran, més gran de 10-12 anys, si és la seva decisió, ho assumirà el fet de que deixarà de menjar pues, el pernil dolç, el pollastre, el peix, és ell o ella qui ha pres la decisió i ja sap que vol renunciar a allò. Però, d'altra banda, pot ser que inclús el menú familiar el que feu és obrir-vos a coses que antes no menjàveu. La gent, en general, menja molt poc llegum. És el que ens diuen les enquestes de consum d'aliments de població espanyola. Ens diuen que mengem molt poc llegum. I, a més, hi ha un munt de llegums. Hi ha un munt de faves diferents, de diferents colors, llenties, vermelles, marrons, pardines, el que sigui, cigrons, pèsols... Hi ha moltíssimes llegums que segurament a casa moltes vegades se'n mengen llenties i cigrons i quasi para de comptar. Hi ha moltíssimes receptes que podem experimentar, que es poden fer diferents, igual que amb un pollastre pots fer moltes receptes diferents i fer-lo al forn amb salsa, fer-lo amb mandonguilles o el que sigui, doncs amb els llegums també pots fer un munt de receptes diferents. I probablement a casa, si veniu tan perduts, no heu provat mai el tofu, ni la soja texturitzada, ni el seitan, tot això seran coses noves que podeu introduir. A més, pensa que la dieta tradicional ens pensem que és molt variada i moltes vegades no ho és tant. Sí. Les famílies moltes vegades tenen un receptari de 10-12 plats i amb això van tirant. Mm. Val? Llavors, podem obrir aquest receptari i ficar-hi moltes més coses. I realment, moltes vegades la dieta tradicional també és repetitiva en aquest sentit. És pernil dolç i pernil salat, pollastre, llom i poca cosa més. Sí. I la resta, si en sortim d'aquí, pot començar a ser poc saludable, no? Salxitxes, hamburgueses, tot aquest tipus de coses que han dit que no és recomanable ni a una banda ni a l'altra. Així que no tindria per què ser avorrida ni repetitiva en cap cas.
Vale, vale. Si al final sempre anem allà mateix, eh? Que és que tot és el mateix
sí,
per omnívors.
Sí, ja t'ho saps, ja t'ho saps.
Sí, tot és el mateix per omnívors que per vegetarians, el que passa que com que amb el tema vegetarià tothom està una mica més analitzant-ho tot, però al final són les mateixes recomanacions, no? No m'has parlat, per exemple, del ferro. Em preocupa molt el ferro. La meva filla no vull que sigui anèmica. I jo sé que he llegit en algun lloc que els vegetarians poden tenir problemes amb això.
En principi, no té per què tenir més problema que amb una dieta tradicional. Val? És veritat que si és una nena, dona, adolescent, està en una edat en la que és un perfil de població que té més risc d'anèmia, probablement farà poc que li ha vingut la regla o pocs anys. Això en les dones, pues, des del moment que comença el període fèrtil, pues, són una població que és més vulnerable a l'anèmia ferropènica per la pèrdua de ferro que tenen cada mes en la regla, no? Llavors, això tant si és vegana com si no, això és per totes les dones. Llavors, en aquest cas, el que ens hem d'assegurar és que el consum de llegum hi sigui, que el llegum és ric en ferro, també la fruita seca, i si volem que absorbeixi millor el ferro vegetal, que moltes vegades pues, es té por, es té aquella creença de que no s'absorbeix bé o només l'animal o el ferro hemo és el que s'absorbeix bé, el podem combinar amb una font de vitamina C. Una font de vitamina C és qualsevol fruita o verdura. Uh-huh. Si és crua millor, pot ser una amanida, pot ser una fruita de postres, pot ser julivert al damunt del menjar, pot ser suc de llimona, el que vulguem. Juntament amb el menjar ric en ferro, per exemple, amb el llegum, això fa que es pugui duplicar, inclús triplicar, l'absorció de ferro. Va. En aquest cas, si la nena tingués anèmia, igual que el pot tenir portant una dieta tradicional, que farem serà anar al metge o la metgessa de capçalera, que se li faci una analítica i se li donin suplements. Però no té per què tenir-ne més pel fet de ser vegetariana o vegana si l'alimentació és saludable.
Això que diuen els estudis sobre això, no és una opinió, eh? Això que estàs dient està basat en dades, eh?
Sí, sabem que la prevalència d'anèmia ferropènica en població vegetariana és similar a la de la població general. Sempre que parlem de població vegetariana, igual que et deia abans, al món industrialitzat. Val? Perquè si ens anem a estudis, per exemple, fets a l'Índia o a segons quines poblacions d'Àfrica, sí que surten amb anèmia i amb altres dèficits. Però això està més vinculat a una manca d'accés a una dieta saludable i una varietat d'aliments que la dieta sigui vegetariana en si. Clar. Per això sempre ens hem de referir a estudis que estiguin fets amb una població amb la que nosaltres ens puguem comparar. Estudis fets, sobretot, estan fets a població britànica, del nord d'Europa, dels Estats Units i també d'Austràlia.
O sigui que els estudis fets en països que no són industrialitzats amb dieta omnívora també tindrien dèficits de determinats nutrients, no?
Els estudis fets en països industrialitzats amb dieta omnívora també tenen dèficits?
No, en països no industrialitzats.
Sí, és clar. Si tu compares la situació nutricional, per exemple, de la població d'Índia o de, no sé, d'Etiòpia amb la població europea, òbviament la població europea està millor alimentada. Uh-huh. Per què? Perquè tenim més accés a aliments, més accés també a un sistema sanitari, etc. I això pues, és una mica pues, de lògica. No? De fet, hi ha un estudi que s'emplea molt per dir que la població vegana o vegetariana crec que era té dèficit de proteïna i és un estudi fet a homes que viuen al Txad.
Vale.
I tu veus la dieta que porten aquells homes i lo raro és que estiguin vius, no? Llavors, clar, no és comparable. Tu no pots agafar un estudi fet a homes al Txad per dir-los als homes que viuen a Barcelona que tindran dèficit si tenen una dieta vegana. Igual que no podem agafar un estudi fet a nadons de Somàlia per dir que els nens de Barcelona que tenen risc de desnutrició perquè les condicions són molt diferents i el tema no és que siguin vegetarians o no, el tema és tot el context.
Vale. Hem parlat una mica de proteïna, de calci, de ferro. Ja començo a estar menys preocupat. Però l'omega 3, que m'han dit que és molt important pel tema cognitiu i no sé d'on treure'l perquè això surt del peix blau, no? I la meva filla no vol menjar i no pot menjar peix blau perquè és vegetariana.
I el peix blau d'on l'ha tret, l'omega 3?
De les algues.
Exacte. Doncs mira, aquí tens una font, no? En lloc d'anar al peix, pots anar allà on va el peix. Uh-huh. A les algues, en aquest cas, sempre més recomanable en forma de, si es vol, en forma de suplements d'omega 3 vegans, si volem el DHA, que és l'omega 3, diguéssim, més format, hi ha suplements que són vegans i que venen de les algues. No aconsellem un consum d'algues com a tals perquè algunes porten molt de iode i podria ser problemàtic. Però a part d'això també el trobem a les llavors de lli i de chia, més a les de lli, les de chia en tenen menys, i també a les de nous.
Vale.
Més o menys si la nena es pren una nou, o sigui dues meitats de nou, si parlem de la nou pelada, dues o tres, al dia ja ho tindria.
Dues o tres al dia? Ja està.
Dues o tres meitats.
Dues o tres meitats, no cal ni que siguin senceres.
Sí, exacte. Diguéssim, quan està pelada, que tens així les meitats. O sigui, una nou i mitja, no?
Exacte, vale.
Si tingués closca, més o menys, no? Així, doncs, ja ho tindria. Aquest és l'omega 3 vegetal, que és l'ala, i el nostre cos és capaç de fer aquest pas per convertir-lo en DHA, encara que la conversió no és supereficient, però pel que sembla és suficient. I les llavors de lli, si les donem triturades per facilitar l'absorció millor, que es poden posar a una amanida, o a un iogurt, a un porridge, allà on vulguem, a una crema, també són molt riques en omega 3, amb una culleradeta també passaria.
Vale. Lucía, per no anar nutrient, però en general, pel que estic veient, com a pare preocupat, és que si la dieta de la meva filla és equilibrada i hi ha tots els aliments que han de menjar, no m'haig de preocupar de cap nutrient tret d'un, no? O sigui, la meva única preocupació ha de ser un, que és la B12. L'altre, si la dieta és equilibrada, va arribant.
L'altre, si la dieta és saludable, molt malament se'ns ha de donar perquè la nena tingui dèficit.
Va.
Tret d'aquells nutrients, que, com hem dit, del ferro, que és una població vulnerable, o la vitamina D, que sobretot la obtenim el 90% per sintetització a través de la pell, I doncs hi ha molt de dèficit pues, perquè no ens toca tant el sol, també quan ens toca el sol ens posem protecció solar, que ens l'hem de seguir posant, i de vegades hi ha molt de dèficit, però això és en població general. A part d'això, que seria per tothom, la vitamina B12 és el nutrient que hauríem de prendre en suplement.
Vale. I de quina manera em recomanaries que el prenguéssim? Perquè he vist que hi ha cereals enfortits amb B12, per exemple, i altres productes. Però abans has dit ultraprocessats, no.
Millor que no. La manera més fàcil, més segura, més econòmica i més senzilla és prendre en forma de suplement, en forma o bé de càpsula, de pastilleta, o bé en format líquid, una vegada a la setmana, una dosi setmanal. Això, una vegada a la setmana, tu prens i t'olvides. Voler assolir els requeriments de B12 emprant aliments enriquits, com els que has dit, també a begudes vegetals, algunes carns vegetals que em porten. Primera, has d'estar pendent de consumir-ho a diari. Després de veure la ració que tu prens, quanta B12 té i quanta te n'hauries de prendre. I després que moltes vegades, com has dit tu, són aliments que no recomanem dins d'una alimentació saludable. Molts d'aquests cereals són cereals ensucrats o són processats d'aquests imitant la carn que hem dit que igual que la dieta tradicional no els recomanen, llavors no té sentit. I en el cap i a la fi, la B12 que porten aquests productes és la mateixa que porta el suplement, en la qual no té sentit. Té molt més sentit anar a una font fiable, senzilla, barata, sense riscos. Aquest seria sempre el meu consell.
Es podria argumentar que com que tota la dieta vegetariana i la vegana és deficitària en B12, que aleshores és deficitària, perquè amb la dieta omnívora ningú diu que has de prendre B12, no? Quin problema hi ha aquí que no veiem?
Bueno, aquí hi ha dos problemes que no veiem. El primer, la resposta a això seria i què? És a dir, tenim una dieta que ens està evitant l'explotació animal, que ens està ajudant en temes de sostenibilitat, que no ens perjudica la salut, i resulta que és deficitària en un nutrient superbarat o superfàcil i tal. La primera pregunta seria, i què? És a dir, no compensa tot allò? Però a part d'això, que és el que tu volies que jo respongués, a dia d'avui, com que la majoria de carn o de productes làctics que prenem venen de granges industrials, d'animals que estan estabulats, aquests animals obtenen la B12 dins el pinso. El pinso que prenen està suplementat amb B12 o amb cobalt, en el cas dels rumiants, perquè tenen un altre sistema digestiu i és el seu precursor, i amb moltíssimes vitamines més, no? Per exemple, amb iode també. Els lactis són la segona font de iode, em sembla, a la població espanyola, i és perquè està suplementat el pinso, no? De manera natural, aquestes vaques o aquests porcs o l'animal que sigui estirien menjant herba en terra i de tot, i aquí podria haver B12, sobretot si hi ha contaminació fecal, que n'hi sol haver, de vegades també hi és a la terra, però ara això, aquest consum d'animals que mengen de manera natural, diguéssim, és ínfim, és un percentatge baixíssim i pràcticament despreciable. Amb la qual cosa, el suplement el prendràs igual, te'l prendràs tu, se'l prendrà la vaca, se'l prendrà el porc, però vendrà igualment. És com el peix que es menja les algues perquè tu tinguis omega-3, pues igual en la vena.
Vale. Una altra cosa, també has parlat de llegums, has parlat de tofu, tempeh, soja texturitzada, molta soja hi ha aquí, i també he llegit dues cosetes. Una, que tanta soja no va bé pel tema hormonal, sobretot en les dones, i dos, que estem desforestant l'Amazònia perquè tota la soja ve d'allà.
Bueno, primer, a la gent que empra aquest argument, el que sí que està relacionat amb coses de salut que no van bé, com ara el càncer, són els embotits i la carn vermella.
Vale.
I a Espanya, segons ens diuen les enquestes, la majoria de gent en menja cada dia. I aquí entra el pernil dolç, també és carn vermella processada, i el pernil salat també és carn vermella processada, no és només el xòpet. Llavors, aquí sí que ens hem de preocupar i sí que tenim una alerta de l'OMS, que segur que tots recordarem, prevenint-nos de que sí podem eliminar la carn vermella processada i reduir la carn vermella sense processar. Tu has vist a l'OMS mai donar-te cap alerta contra la soja? I, hòstia, la soja es menja el planeta, a la part d'Àsia i ara també a Occident, diguéssim, no només directament o en productes com el tofu, sinó que també porten soja o derivats de la soja un munt de processats. Tu has vist mai cap alerta de l'OMS?
No, no.
Bueno, pues això ja t'hauria de dir alguna cosa. A part d'això, no només la soja, per exemple, no és perjudicial per les dones, sinó que el que ens diu l'evidència científica és que és beneficiosa.
Vale.
Les dones que prenen soja poden tenir certs beneficis de salut, com ara, per exemple, menys incidència de càncer de pit, i sobretot es veu aquests efectes beneficiosos a població asiàtica, a les dones asiàtiques. Per què? Perquè per la dieta que porten tenen una microbiota, les bactèries que viuen als nostres budells, diferent de la població occidental. I aquesta microbiota és capaç de treure de la soja alguns components que la població occidental potser no, o potser no tant, o potser no tothom, i que són beneficis, no? Com la deideïna, per exemple, i que tenen aquest efecte protector. En la població occidental, el màxim que podríem dir és que és innocua. El mateix que podríem dir d'unes llenties.
Vale.
Val? És que és innocua. I a nivell hormonal també amb els homes no hi ha evidència de que els hi afecti. De fet, si provoqués, no sé, feminització en els homes o aquestes coses que senten de vegades, gran part d'Àsia s'hauria extingit ja, perquè els homes no podrien complir gaire, no? I pel que sabem, no són precisament pocs els asiàtics. Llavors, és una tonteria preocupar-se d'això, i bueno, i si volem estar més segurs, podem anar a buscar les webs del World Research of Cancer o d'aquests organismes mundials sobre el càncer i llegir el que diuen de la soja, i veureu que el que diuen no només no és dolent, sinó que és bo. I vale. També té efectes beneficiosos en altres sentits. No, per exemple, té un perfil lipídic bo, la soja té omega 3, per exemple, poquet, no l'anomenaríem com una font important, però tenir-ne en té. Té un perfil proteic molt bo, quan parlem d'aquella proteïna completa i tot allò, doncs també ho té. Ens aporta ferro, també té calci, és a dir, és un aliment que si l'haguéssim de moure dins una escala de molt dolent o molt bo, estiria bastant més cap al bo que cap al dolent.
Vale, i el del conreu de soja i l'Amazònia, tot
vale, això? La soja que es conrea a l'Amazones és per fer pinso, és per...
O sigui, la que mengem animals. Aquí, d'on ve?
Mira, aquí ens passa una cosa. Tota aquesta soja transgènica de l'Amazones i tal que ens preocupa tant, Europa, per la legislació que tenim, dic Europa perquè és diferent, per exemple, dels Estats Units o de Sud-amèrica, no? La legislació europea obliga que l'etiquetatge dels aliments avisin si porten soja transgènica o qualsevol dels altres cultius transgènics que estan autoritzats a la Unió Europea per consum humà, no? Però, bueno, en aquest cas parlem de la soja. És a dir, si jo faig tofu amb aquesta soja, he de posar el meu paquet. Aquest tofu està fet amb soja genèticament modificada, val? Sempre que sigui per damunt del 0,9%, perquè és el límit que es pot detectar al laboratori. Què passa? Que això a Europa té mala premsa. Val? Ara no entrarem a valorar si és saludable o no, però que té mala premsa, amb això hi podem estar d'acord. Llavors jo, com a fabricant, no m'interessa posar això al meu paquet perquè no m'ho compraràs, m'ho compraràs de la competència. Llavors a Europa, la immensíssima majoria de productes que es fan de soja, com ara pot ser tofu, altres carns vegetals, soja texturitzada, begudes vegetals, iogurts, etc., no es fan amb soja transgènica. Moltes vegades es fan amb soja europea.
Vale.
Què passa? Que aquesta soja de l'Amazones sí que s'emplea a la Unió Europea pels pinsos que donen de menjar pues, al ramat, a l'aviram, etcètera. Per què? Perquè si tu tens una vaca o un porc que s'han alimentat amb un pinso que porta soia transgènica, no estàs obligat a dir-ho.
Vale.
Llavors, aquella safata que trobes al súper de llom o de pitera de pollastre no ha de dir aquest animal s'ha alimentat amb soia transgènica d'aquesta que desforesta l'Amazones. No ho has de dir. Llavors, aquí no passa res, no? Com que no ho has de dir, no afecta la teva imatge i amples castella. O sigui que si la gent està preocupada per la desforestació de l'Amazones, que em sembla molt bé i molt lluable, el que ha deixat de menjar és carn, no tofu.
Per aquesta raó i per l'altra, que tampoc cal entrar-hi, no? Vale, escolta.
Per raons també polítiques i de sobirania sí. Alimentària, i de més, però si li preocupa exactament això, és carn el que ha deixat de menjar.
Clar. M'has convençut, però... Tanta llegum serà molta fibra, no? No sé si la meva filla està acostumada a tanta fibra de cop. Hi ha alguna manera de, o de fer-ho progressiu, o de cuinar-la d'alguna manera determinada o algo perquè tot això no... O afecta de vegades sí o de vegades no quan hi ha una entrada de fibra tan diferent de la que estava acostumat al cos?
Pot ser que si la nena portava una dieta pobra en fibra, és a dir, que menjava poca verdura, poca fruita, els cereals sempre refinats, de repent canviem una dieta més saludable, més rica en fibra, pot ser que li afecti perquè la seva microbiota no està basada, no? Uh-huh. I tingui gasos i de més. Primer, sempre estem parlant d'una noia sana, que no tingui cap patologia ni cap patologia intestinal. Primer, el màxim que li pot pesar és que tingui una mica de gasos, no s'ha mort ningú. És una cosa que, bueno, és incòmode, pot ser tot el que vulguis, però no és greu, val? Així que no ens hem de preocupar. Llavors, si els nostres budells, siguent una persona sana, no són capaços de... a barallar-se amb un plat de cigrons, amb un plat de llenties, ens ho hem de fer mirar.
Vale.
I pensem, per exemple, que hi ha nens de 8 mesos a Mèxic que esmorzen, dinen i sopen llegums, val? I estan perfectament. No serem nosaltres més delicats. Llavors, el que hem de fer és anar millorant la nostra dieta perquè vagi millorant la nostra microbiota, no? I tinguem una microbiota saludable i capaç de lidiar amb aquests aliments saludables. Si venim d'una dieta molt baixa en fibra, podem anar mica en mica, no? Comencem per racions de llegum més petites i les anem augmentant. Dues setmanes, un mes com a molt, ja hauríem d'estar...
Vale.
Podem menjar un plat sencer sense problema. A part, que li fem un bon remull, si les cuinem a casa, els hi fem un bon remull, que estiguin ben cuites, les podem coure amb llorer, amb comí, que són plantes carminatives, amb llavors de fonoll també. Després de dinar es pot prendre una infusió de camamila, per exemple, o d'anís. En els bebès anís no, eh? Però si és una noia adolescent, sí, per ajudar-nos una mica a lidiar amb aquests casos. Però, vamos, que haurien de ser unes molèsties tolerables i que poguéssim superar en un parell de setmanes fent una mica d'adaptació.
Vale. Per anar acabant, quan parlaves del ferro, m'has dit una estratègia per millorar l'absorció del ferro no hemo. També he llegit cafè, vigilar amb el cafè, amb el te, perquè pot interferir en l'absorció. És correcte, això?
Sí, ho prenem a la vegada.
Vale.
Si no tenim problemes amb el ferro, no passa res.
No passa
però
res.
Si tenim problemes o és una persona que té tendència a estar a baixa de ferro, sí que li aconsellaríem, doncs, per exemple, el típic cafè de després de dinar.
Aquest te l'estalvies.
Clar, que no se'l prengui o que s'esperi o que el canviï pues, per una infusió. Ojo, aquí, una cosa, no ens serveix el cafè descafeïnat, perquè aquí el problema no és la cafeïna, val? És un altre compost en els tenits. Llavors el podria canviar per una infusió o un altre tipus de beguda calenta, si és que li agrada una beguda calenta després de dinar. I deixar el cafè per prendre-lo més separat dels menjars principals, que en aquest cas són els que solen tenir un aport de ferro més important.
Vale. Ara sortirem a comprar. Digue'm què necessito, què és el bàsic que necessito tenir al rebost.
Pues la compra saludable seria la mateixa que per una dieta tradicional, és a dir, sobretot fruita i verdura, si és de temporada millor, però bueno, si és congelada també ens serveix. Oli d'oliva com a greix saludable, pues si estem a Espanya seria el més lògic, fruits secs, llavors, i la part proteica, i aquí ens aniria amb el que hem dit, llegum, qualsevol, tots ens semblen bé, els que més ens agradin, els que puguem variar, i si volem provar aquestes coses que aquesta família en concret, si està tan preocupada, no devia prendre, pues a qualsevol súper ara pots comprar tofu, soia texturitzada, inclús hi ha tempe, al Lidl o a l'Aldi, pues hi ha tempe també, begudes vegetals, pues el que hem dit, o la de soia enriquida en calci, o si no, fixem-nos en que siguin sense sucres afegits, iogurts naturals també de soia, sense sucres afegits, i amb això ja ho tindria.
Vale, vale. I una cosa que no sé tu, per a mi fa molta mandreta sempre, però digue'm un dia de menú d'una persona vegetariana que sigui equilibrat, un esmorzar, un dinar, un berenar i un sopar, més o menys.
Pues ara a l'estiu podríem esmorzar pues, el típic cafè amb llet, el podríem fer amb llet de soja, per exemple, sense sucres afegits, i si volem un esmorzar tradicional, pues, no sé, una torrada de pa integral amb oli i tomàtiga. Ui, aquesta tomàtiga està molt mallorquina. Tomàquet.
Santes.
Per exemple, o si volem posar-hi una mica de proteïna, podríem fer aquesta torrada i posar-li una mica d'hummus, per exemple, que també el podem fer a casa, però també n'hi ha de comprats que estan prou bé, no? Ens vale. Mirem els ingredients i estan prou bé. Llavors, a mig matí ens podríem prendre una fruita, pues ara, no sé, meló, síndria, préssec, nectarina i potser una grapada de fruita seca, les nous, per exemple, que hem dit per l'omega 3.
Sí.
Per dinar, pues ara potser una amanida de llegum ens entraria bé, ara a l'estiu, i li podríem posar també llavors, no sé, per exemple, pipes de carabassa, de girassol, llavors d'allí, que hem dit també, amb tot el que volguessin, fer tomàquet, cogombra, ceba, el que fos. I com a plat únic podríem menjar això, però si volem fer un segon plat i després podem fer una mica de tofu a la planxa, per exemple, amb una patata al forn, pues també fem l'amanida més petita i fem el segon plat. Però no caldria, però l'amanida podria ser plat únic. I de postres podem tornar a menjar fruita, podem menjar un iogurt de soja natural, si li podem mesclar amb la fruita. O el podem prendre per berenar, també seria una bona opció. I per sopar, pues ara potser ens ve de gust de gazpacho, no? Que és fresquet al vespre. I de segon podríem tenir un munt d'opcions. Podríem fer algun d'aquests productes que hem dit, o tofu, o tempe, o pollastre vegan a la planxa amb unes verdures, o una mica d'arròs, o una mica de pasta, o amb una llesca de pa, o podríem menjar hummus amb tronquets de pastanaga, o de pebrot, o d'àpit, el que ens agradi, o ens podríem fer un arròs saltejat amb verdures i una mica de soja texturitzada, per exemple. Qualsevol d'aquestes coses podria estar bé segons ens vingui de gust. I de postre, pues, com recomanem sempre, fruita. És el millor.
Vale. Allò de combinar cereals integrals i llegums que es feia abans per tenir proteïna completa, digue'm que no. I
està obsolet, ja ho saps tu, no cal, com que mengem una varietat d'aliments al llarg del dia, ja el nostre fetge ja es guarda els aminoàcids i després els munta com els necessita. No, així com hem dit amb altres coses, per exemple, que els aliments rics en vitamina C per absorbir el ferro sí que han d'estar en la mateixa ingesta, això sí, el de les proteïnes completes, això no.
Vale. I una última coseta, que ara que anem... N'has fet referència abans, eh? Però ara entrem al supermercat i des d'un temps ençà, fa poquet, eh? 5 anys, 8 anys, està ple de productes etiquetats com a vegans, xopet vegano, jamón vegano, pescado vegano, no sé què, no sé quantos. De marques, per cert, que abans se'n reien una mica del tema. Però, bueno, això és igual, no?
Sí.
Cabo Frío, per exemple. Com sé jo que això està bé o no està bé? Què haig de buscar a l'etiqueta?
Aquí li apliquem el mateix que qualsevol altre producte que vingui envasat i vingui amb etiqueta, no? Anem a mirar els ingredients. Hi ha una cosa que ja l'hem dit abans. Normalment, tot allò que no recomanem en la seva versió tradicional, el 90% de vegades tampoc ho recomanarem amb la versió vegana. És a dir, els gelats, jo què sé, hi ha Magnum vegà. El Magnum és un gelat, un dolç, sucre, tal. La versió vegana és millor? No, és igual.
Vale.
Pues sí, tindrà diferències nutricionals mínims, però segueix sense ser recomanable. Un nugget, siguin vegans o no, no serà recomanable. Uns embotits vegans, no? Que ara n'hi ha molts. La mateixa cosa. Ens fixem en les etiquetes, com sempre, en la llista d'ingredients. Si la llista d'ingredients porta sucre, greixos de mala qualitat, farines refinades, o una quantitat elevada de sal, serà un producte que no ens interessa. Sigui vegà o no sigui vegà, és igual, serà un producte que no ens interessa. Si és un producte que porta, pues, depèn de què estem parlant, no? Si volem substituir la part proteica del plat, doncs que porti dins dels primers ingredients, o llegum, o tofu, si porta greix, que sigui un greix de qualitat, si porta oli d'oliva millor, poca sal, aquí podria ser un producte que ens podria interessar. Dir, per exemple, hi ha hummus, que sí que són una bona opció, algunes carns vegetals d'aquestes tipus pollastre també ho podrien ser. Uh-huh. Algun hamburguesa es podria salvar, però alguna d'alguna marca en concret, en general, no.
Mm-hmm. Vale.
I amb els iogurts, pues, exactament el mateix. Si és un iogurt que porta 10 grams de sucre per envàs, sigui vegà o no sigui vegà, no és una opció recomanable. Sempre anirem a buscar el iogurt que porti la llet, en el cas tradicional, o la llet de soia, per exemple, i els bacteris, els bifidobacterions, que fermenten i que no porti gaire res més.
Per què val la pena fer-se vegetarià o vegà?
A veure, la gent que es fa vegana, bueno, òbviament hi haurà tant motius com gent hi ha al món, no? Però si parlem en general, el veganisme no és una opció dietètica, és una opció política.
Uh-huh.
La gent vegana està en contra de l'explotació animal, especialment en contra de l'explotació animal tan bèstia que es du a terme a les granges industrials, val? Uh-huh. On el tracte que se'ls dona als animals i la vida que porten és absolutament horrorosa, no? Llavors, la gent vegana lluita contra l'explotació animal de moltes maneres. El que passa és que la dieta és una que ens crida molt l'atenció, doncs perquè, clar, mengem tots i mengem cada dia moltes vegades, no? Pues, per exemple, els toros, pues, no tothom hi va i menys 4 vegades al dia, no? Llavors això, pues, ja crida menys l'atenció i, a més, doncs, com que ja hi ha molta població que no és vegana i, pues, que també, per exemple, estiria en contra, no? Dels toros o d'emplear els animals per divertir-se i per espectacles, no? Però amb el menjar no hi ha tanta sensibilitat. Llavors, el primer motiu és aquest, val? I és una opció política, no una dieta. Uh-huh. A part d'això, resulta que portar una alimentació vegana té altres beneficis, no? Tots, o quasi tots, o és bastant conegut, pues, el tema de la sostenibilitat, no? Els productes d'origen animal són els que tenen més impacte a nivell de sostenibilitat, d'ús de l'aigua, de la terra, dels gasos d'efecte hivernacle, etc., sobretot la vedella.
Uh-huh.
I si això ho passem a llegum, pues, l'efecte és molt més baix, no? Perquè, clar, quan la gent diu, ah, bueno, però és que llavors no hi haurà vegetals per tothom o no hi haurà menjar per tothom. Clar, aquest argument estiria superbé si les vaques, els porcs, les gallines vivissin de l'aire. Però, clar, mentre això no passi, tots aquests animals que ens mengem els hem d'alimentar. I això emple la terra, i bueno, ja ho hem dit amb l'Amazones i tal, el qual és un argument que no s'aguanta de per enlloc, no? Seria un ús de la terra molt més baix. Llavors, a nivell de sostenibilitat, també tindria avantatges. I, bueno, a nivell de salut podríem entrar a discutir, és el que hem dit al principi. Si només miréssim paràmetres de salut, potser una dieta mediterrània ben entesa,
sí,
i saludable, com una dieta mediterrània ben entesa té poc aport de productes animals i sí, més peix i lactis fermentat i tal, segurament estirien més o menys igualades, al costat d'una dieta vegana saludable. De fet, inclús hi hauria paràmetres en què la mediterrània podia sortir més alta i altres en què sortiria la vegana. Val? Uh-huh. Llavors, a nivell de salut, si estiguessin comparant així, podríem dir que es quedaria empatada o que podria empatar amb altres dietes que també són saludables. Què passa? Que la població no porta una dieta saludable en general. Això ho sabem, no? Perquè tenim estudis, tenim enquestes de consum dietètic, etc. Llavors, si comparem una dieta vegana saludable amb una dieta tradicional com la que porta la majoria de la població, que no és una dieta saludable, hi sortiríem guanyant. Però és una comparació amanyada, perquè estem parlant dieta vegana saludable contra Western Diet o la dieta habitual dels països industrialitzats, que no és precisament òptima, amb la qual tampoc no caurem en fer comparacions que no són justes, igual que no volem que ens les facin a nosaltres.
Molt bé.
Molt bé, Adam, pues una abraçada i que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
Adéu.
Gràcies.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.